Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Què tal? Molt bon dia. Ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest divendres 16 d'octubre del 2020. Avui és dia de Sant Bertran i el pensament del dia ens el porta la coach personal Cristina Lujas.
Què vol dir tenir poder personal? Avui en dia el coaching està molt de moda i els que s'hi dediquen asseguren que si et proposes alguna cosa, sigui el que sigui, la pots aconseguir. Segons ells, només cal determinació i que confiïs. Això, ens diuen, és el poder personal. Jo, però, hi discrepo totalment. Si només es tractés de treballar fort i de creure-s'ho, molta gent viuria la vida que realment desitja. I, sincerament, jo conec moltes persones que tenen aquesta actitud i no els surten les coses com ells voldrien. Crec que el poder personal no té res a veure amb aconseguir o fer. El poder personal, per mi, és acceptar-te tal i com ets, estar en pau i confiar que hi ha alguna cosa molt més gran que tu que et sosté. Quan això passa, et sents tan fort per dins que cada vegada depens menys de fora. I això és el poder personal, aquesta llibertat tan íntima.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 2 minuts que passen de les 8 del matí, això és a primera hora, programa 368. Si no enteneu res, no us preocupeu, no sou els únics. Què podem fer? Què no podem fer? Per què la Generalitat entrega aquestes restriccions al Tribunal Superior de Justícia sense data, ni signatura, ni número de decret? Pot tirar pel dret? Què passa amb els estudiants i els professors de les universitats que fins ahir a la matinada no van saber que avui poden fer classes presencials? Però sobretot, per què la política, que hauria de donar respostes i solucions, encara posa més traves per entendre qualsevol cosa en un any marcat per la pandèmia? Estem parlant d'estudis, de feina, de coses tan importants com les que cohesionen una societat i afecten directament a les famílies. Estem parlant de, malgrat pandèmies, el dret de subsistència de les persones. I tot i això, creieu-me, sóc dels que entenc que s'han d'aplicar totes i cadascuna de les mesures que les autoritats sanitàries, les sanitàries pertinents, posin sobre la taula. La salut, sí, per sobre de tot. Intentem aturar aquest maleït bitxo, aquest coronavirus, i tant que sí. El que dic és que si tot s'expliqués res una mica millor, potser es crearia menys inseguretat de la que ja hi ha en un temps de crisi que ja és de per si prou complicat.
A primera hora, amb Joan Trias.
Tres minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. La producció, en David García, a Maria Sierra Rodríguez, a la selecció musical, al control tècnic.
Hola, bon dia, Joan.
Bon dia, Toni. Què tal? Antoni Huguet, com sempre, preparat ja perquè tot surti correctament. I a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Tu saps què es pot fer avui o no?
Ai. Mira, ara passa aquesta pregunta.
Ha arribat un punt... Perdoneu-me, eh?
Ara
em diran, l'editorial ja l'ha fet. Sí, jo segueixo endavant. Ha arribat un punt en què els comunicadors que hem d'intentar explicar allò que arriba des de la política tampoc ho entenem ja. Llavors ja és el caos. Absolut.
Potser és que el missatge polític no arriba bé. O sigui, que els emissors no ho transmeten bé.
Malgrat això, va, deixa'm començar com sempre. Sí. Avui fred, eh?
Avui fred i son. És la combinació perfecta. Sí.
Mira.
Vent, sí, ja ho pots ben, ja ho pots ben posar, Toni.
I el bé que es,
però
que es dorm així.
Que... Molt, clar, veus? És que ens agradaria estar al
llit. Veus? Què diu la Mercè? No. Jo sóc d'agost. No, home, clar.
Sí. No, jo sóc de tot, Joan. Jo m'apunto tot. Això ho has de tenir clar. Però avui... Jo és més son que fred, també t'haig de dir-ho, eh? Jo avui
No t'enteres gaire del fred, doncs.
No, avui no, perquè avui tinc tanta son que ho eclipsa tot. Vull dir, no noto el fred.
El que sí que ens podem fer són preguntes, no?
Seria bé.
Seria bé.
Per recomanar, doncs, a la gent, no? Com pot passar aquest divendres?
Doncs comencem a fer-nos preguntes un dia com avui, com, per exemple, qui és el protagonista del dia.
Mira, la campanya de la grip, que comença avui a Barcelona en un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 a tot Catalunya.
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora.
Barcelona 11 graus, Lleida 2 graus, Girona 5 graus, Tarragona 9 graus i Andorra 1 grau.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Mira, doncs parlarem, com sempre, us intentarem explicar aquestes notícies del dia, després repassarem les principals portades de la premsa escrita, també digital. A partir de 9:45 del matí parlarem, Joan, sobre les qüestions judicials que podrien afectar les noves decisions restrictives que ha tirat endavant la Generalitat. En parlarem de tot plegat amb la magistrada del jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona i també membre d'Àgora Judicial, Montserrat Raga. Descobrirem també una nova efemèride i el seu so a freqüència modulada. Tindrem amb nosaltres els opinadors, dos joves universitaris de periodisme i comunicació que ens parlen sobre actualitat i mitjans de comunicació. I acabarem programa parlant amb els advocats de Gestum Legal, avui, per cert, tractarem el problema de les ocupacions il·legals d'immobles, en especial d'habitatges, i com podem recuperar, doncs, la possessió observant la regulació legal i abordant preguntes com ara: t'han ocupat una segona residència i no saps com actuar? T'has plantejat què faries si un dia, doncs, arribes a casa, Joan, i et trobes l'habitatge ocupat? Què puc fer-hi? En parlarem avui amb l'advocada Marta Jové, especialista en dret civil i mercantil.
Recordeu que si teniu preguntes sobre aquesta qüestió o sobre qualsevol de les qüestions que vagin sorgint durant el programa, podeu enviar-nos una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel al 663 99 30 62. 663 99 30 62. I és que a Ràdio Estel volem escoltar la teva veu. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant un dia com avui?
Doncs que entra en vigor el tancament de bars i restaurants per frenar els contagis de Covid-19, que per cert que ja s'ha publicat al document oficial general de Catalunya, el DOC, la resolució amb les mesures per combatre aquesta expansió del coronavirus, amb una disposició que deixa en suspens, això sí, els aspectes que afecten drets fonamentals, a l'espera que es pronunciï el TCJ, que necessita aquesta ratificació. En parlarem tot seguit amb la magistrada i membre d'Àgora Judicial. També la vacuna de la grip, Joan, ho dèiem, que comença aquesta vacunació de la grip a tot Catalunya. És una vacunació de la grip, diuen els experts, més important que mai per salut en plena segona onada de Covid, que Joe Biden i Donald Trump es contraprogramen per ocupar l'espai del debat suspès. Hem de dir que el president dels Estats Units i el seu rival demòcrata van substituir aquest dijous el que havia de ser, doncs, el seu segon cara a cara per un duel de trobades televisades amb votants que es van contraprogramar en hora i format que no sabien què mirar gaire bé.
S'espera una campanya neta, 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 eh?
Sí. Polònia, Joan, que pregunta a Brussel·les si també investigarà Espanya per la reforma judicial. I és que Polònia i Hongria podrien perdre el vot al Consell d'Europa per les reformes en els seus sistemes judicials i violar l'estat de dret. I per això reclamen que doncs, també es posi la lupa a Espanya. I que l'escriptora basca Eva García Sáenz de Urturi ha guanyat el Premi Planeta amb un thriller medieval. I la periodista catalana Sandra Berneda ha quedat finalista en una edició amb un total protagonisme femení.
I era 16 d'octubre, precisament, això sí, de 1972. Creedence Clearwater Revival es va separar després d'un fracàs de l'àlbum Mardi Gras. Es separava un grup imprescindible de la història de la música amb cançons tan clàssiques com aquest Have You Ever Seen the Rain?
Yeah.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 12 minuts que passen de les 8 del matí. Comencem, com sempre, el programa amb l'actualitat més destacada que passa en vigor per l'entrada en vigor, precisament, de tancament de bars i restaurants per frenar els contagis de Covid.
Així és, Joan, i és que ja s'ha publicat al DOC, el document oficial general de Catalunya, aquesta, el diari oficial general de Catalunya, aquesta resolució amb les mesures per combatre l'expansió del coronavirus, amb una disposició que deixa en suspens, això sí, els aspectes que afecten drets fonamentals a l'espera que es pronunciï el TCJ. Són tres restriccions en suspens fins que el TCJ no parli. A la resolució publicada al DOC s'hi ha afegit una disposició que deixa en suspens fins que el TCJ doncs, digui aquests aspectes, que serien la prohibició de reunions de més de 6 persones, la suspensió de l'activitat presencial a les universitats i la limitació de l'aforament a les activitats de culte. És a dir, aquest aforament al 50%. El TCJ ha demanat a la Generalitat que resolgui alguns defectes de forma. De fet, ho feia ahir i va informar que ha rebut la resposta del govern, tot i que encara s'han de corregir aquestes errades formals. Hem de dir que, a hores d'ara, Joan, la Fiscalia no s'ha oposat a aquestes mesures i que els restauradors han demanat al govern que no s'apliqui les restriccions fins que la justícia pugui avalar o no aquestes noves mesures. A hores d'ara, el tancament és oficial de bars i restaurants, això sí, firmat per decret per part del govern català, a l'espera, doncs, aquestes restriccions que volveran drets fonamentals, que ho avali la justícia. Drets i aquests restaurants i bars que, això sí, poden fer doncs, menjar per emportar, el que s'anomena takeaway.
Per tant, què es pot fer i què no es pot fer amb les noves restriccions contra la Covid a tot Catalunya durant els propers 15 dies? Anem a pans per entendre-ho tot plegat. Es pot anar als bars i restaurants, Mercè?
No. Queden tancats, fins i tot les terrasses, i només es pot recollir menjar i begudes per emportar-se previ encàrrec.
Poden obrir, doncs, els menjadors dels hotels?
Els hotels poden obrir, Joan, els menjadors per als clients, però només amb la meitat de l'aforament. La mesura busca que no hi hagi contactes d'oci fora de la bombolla familiar i per això també es tanquen els locals d'oci nocturn, tanquen els casinos, els bingos i se suspenen les festes majors.
Quines botigues estaran obertes, doncs?
Totes les botigues poden obrir, però amb l'aforament limitat al 30%. Les grans superfícies hauran de controlar l'entrada de clients. Es permet la recollida de la compra als locals i també el repartiment a domicili. Se suspenen les fires comercials.
Per als coquetos com jo, es pot anar a la perruqueria?
Sí, i pots anar a la perruqueria, Joan. Però els centres d'estètica i de massatges tenen prohibit obrir.
Es pot anar al cinema, al teatre o a les sales de concerts?
Sí, hi pots anar, però amb l'aforament es redueix a la meitat, tant en recintes tancats com a l'aire lliure. L'horari de tancament s'estableix a les 11 de la nit, cal preassignar els seients i que hi hagi un registre d'assistents. Les biblioteques, arxius, museus i monuments continuaran com fins ara, amb les limitacions establertes en els plans sectorials aprovats pel Procicat.
Es poden fer activitats esportives i anar al gimnàs?
Se suspenen les competicions no professionals o oficials els pròxims 15 dies per evitar. D'aquesta manera es fa per evitar desplaçaments. En canvi, es mantenen els entrenaments i es pot anar al gimnàs, però amb l'aforament del 50% i amb cita prèvia.
Es pot portar els infants al parc?
Es pot fer ús dels parcs i àrees de joc infantil fins a les 8 del vespre. En canvi, han d'estar tancats els parcs d'atraccions, les fires, els establiments lúdics infantils com els Chiqui Parks.
Quin aforament tenen enterraments i casaments?
Interessant. A veure, els actes religiosos i les cerimònies civils, inclosos els casaments i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50% de l'aforament, tot i que aquesta, Joan, com us estem explicant des de primera hora, és una de les mesures que necessita l'aval de la justícia.
Per tant, queda suspesa.
Per tant, de moment. Ajornada. Ara ens ho explicarà millor la magistrada.
Exacte, no suspesa, sinó ajornada. De seguida en parlem amb la magistrada i membre d'Aura Judicial, que també ens ho anirà aclarant. Tot més preguntes sobre tot plegat per saber què podem fer i què no podem fer en un dia com avui. Quines limitacions hi ha a les escoles i a les universitats?
Passa el mateix com amb l'aforament en les celebracions de culte. A les escoles es manté el mateix protocol que fins ara, tant per les activitats docents com per les extraescolars i transport escolar. El canvi és a les universitats. Aquí sí que és el canvi, on les classes virtuals han substituït les presencials teòriques, però que també estan subjectes, perquè limiten drets fonamentals, a l'aval judicial.
Podem anar a veure la família o els amics?
Depèn. Ah, t'ho explico. La Generalitat demana reduir al màxim possible la interacció social i els desplaçaments fora del domicili. Bàsicament, que es limiten al grup de convivència o el que s'anomena bombolla ampliada. És a dir, el grup acotat i estable de persones amb qui es té relació per motius familiars, laborals, escolars i de lleure. Continua en vigor, Joan, la prohibició de les reunions de més de 6 persones, excepte que siguin convivents tant a l'espai públic com al privat. I en aquestes reunions en espais públics no es pot consumir ni aliments ni begudes. S'han de mantenir i extremar les mesures de protecció, mascareta, distància i rentat de mans, teletreballar sempre que sigui possible i fumar al carrer, només amb distància.
Per cert, tenir-ho molt present, això, cosa que no fem. Jo em poso el primer, que no faig. Si anem a veure la mare, l'àvia, etcètera, etcètera. Per molt de confiança que sigui el familiar i, per tant, que siguem bombolla, i encara que siguem dins de casa, si us plau, mascareta, distància i rentat de mans. Això sí, l'augment de contagis a Catalunya s'està traduint ja en més pressió assistencial als hospitals catalans, segons han explicat diferents responsables dels centres hospitalaris.
Sí, Joan, aquest és un dels grans temors del govern català en aquesta pandèmia i motiu pel qual s'estan a punt d'aplicar doncs, aquestes noves restriccions que us hem explicat fins ara. De fet, el Parc Taulí de Sabadell i l'Hospital de Vic alerten que les xifres d'ingressos ja s'han disparat. El centre de Sabadellenc tem fins i tot un escenari de saturació. L'Hospital del Mar de Barcelona, per contra, l'increment d'hospitalitzacions encara no s'ha notat, però sí les arribades a urgències, que s'han doblat. El mateix passa a Lleida, on s'ha obert una segona planta Covid aquesta setmana, també a l'Arnau de Vilanova.
I el Departament de Salut començarà a distribuir tests d'antígens a centres sanitaris aquest mateix divendres.
Segons ha dit a RAC1 el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, els tests es faran bàsicament a l'atenció primària en serveis d'urgències dels hospitals, tot i que la mostra de referència estàndard continuarà sent la PCR. El que es farà és substituir aquestes proves per tests d'antígens en moltes ocasions. El test d'antígen, ha indicat Argimon, és especialment efectiu en persones amb sintomatologia i durant els primers 5 dies de símptomes. El resultat s'obté en uns 15 minuts, tot i que no es descarta que més endavant s'utilitzin aquests tests en altres àmbits, però ara es començaran a utilitzar en centres sanitaris.
3 minuts que passen d'un quart de 9 del matí. Hora de saber com va l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora estem pendents d'una possible incidència a la B224 a Sant Esteve Sarrovires. Molta densitat ara amb retencions en direcció Martorell. I d'altra banda, com no podria ser d'altra manera aquesta hora, amb l'ull posat a la corona de Barcelona, perquè ja estem en hora punta i, per tant, es formen totes les retencions en els punts habituals de cada matí. A la C58 i a les 31 d'entrada a la ciutat des de la Pota Nord. A l'autovia del Vallès, de fet, també hi ha retencions a Ripollet per anar cap a Terrassa. Pel que fa a la circulació al Baix Llobregat, molta densitat ara a l'autovia 2 a Pallejà en sentit sud i a la B23 per entrar a Barcelona. I a la zona del Vallès, sobretot, destaquen les aturades a la C17, com cada matí a l'altura de Parets, afecten en els dos sentits de la marxa. També a les dues rondes es formen cues a totes dues direccions, però sobretot veiem que el trànsit és més dens ara mateix en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. De tot plegat en trec una conclusió. Volem reduir la mobilitat. Això sí, tothom a treballar als llocs de feina. Qui m'ho expliqui, es guanya un sopar. També hora de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer de tot, advertir que la línia R2 sud de Rodalies de Catalunya, els trens circulen en retards que poden superar els 15 minuts per una incidència que afecta les instal·lacions entre les estacions de Cunit i Sitges. Sense deixar Rodalies, recordeu que hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1, R2 i R4, a la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat no registren incidències destacables en aquests moments, segons indiquen els diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Finalment, recordeu que el servei de metro, ferrocarrils de la Generalitat i tram finalitza tots els dies de la setmana a la mitjanit. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Encara una altra conclusió a aquesta hora. Si haguéssim d'apostar a quants dies els trens arriben tard o no, tots seríem milionaris. Seguim amb la informació. La vacuna de la grip, més important que mai per Salut, en plena segona onada de la Covid.
Tret de sortida, Joana, una campanya de la grip atípica i més important que mai per no col·lapsar el sistema sanitari en un context de pandèmia. Així ho considera el Departament de Salut, que ha fet una crida a augmentar el percentatge de vacunats dels diferents grups de risc. Si una persona es contagia del virus de la grip i la Covid-19, alhora, atenció, la probabilitat de morir es duplica. Això segons un estudi citat pel Departament de Salut.
Això sí, quins són els grups cridats a vacunar-se, Mercè?
Persones de 60 anys o més, pacients amb problemes de salut crònics i factors de risc, inclouen aquest any la hipertensió perquè és més propensa a la complexitat de la Covid, dones embarassades i puerperi fins a 6 mesos, infants entre 6 mesos i 2 anys que van ser prematurs i persones amb immunosupressió.
També persones que poden transmetre la grip a altres persones d'alt risc?
Sí, com són els treballadors sanitaris i sociosanitaris i contactes i cuidadors de persones d'alt risc.
I entenc que també persones que ofereixen serveis essencials a la comunitat.
Exacte, com ara policies, bombers, protecció civil o per primera vegada també s'inclouen els docents dels centres escolars.
El govern espanyol preveu duplicar l'IVA de les begudes ensucrades.
Sí, el pla pressupostari que la Moncloa ha enviat a Brussel·les, Joan, inclou una revalorització de les pensions amb una pujada del 0,9%. El govern de Pedro Sánchez apujarà impostos per 5.659 milions al 2021.
L'escriptora basca Eva García Sáenz guanya el Planeta.
I ho fa amb un thriller medieval, Aquitània. La periodista catalana Sandra Berneda, finalista, en una edició, per cert, amb un total protagonisme femení. La cerimònia d'entrega al Planeta es va fer ahir al Palau de la Música Catalana amb estrictes mesures sanitàries, a diferència del tradicional sopar multitudinari d'altres anys. Ha estat un format més íntim i auster a causa de la pandèmia. L'acte ha començat, això sí, amb un record a l'escriptor Carlos Ruiz Zafón, mort aquest any.
Els déus del Prado al Caixa Fòrum Barcelona, una nova mostra fruit de l'estreta col·laboració entre la Fundació La Caixa i el Museu del Prado.
Sí, la mostra es podrà veure a Barcelona fins al 14 de març i recull 64 peces entre pintures, escultures i objectes datats entre el segle I abans de Crist i mitjans del segle XIX. Inclou obres d'artistes de la talla de Zurbarán, José de Rivera, Rubens, entre d'altres.
Déu-n'hi-do. Jo no me la perdo, aquesta. Baixa la persiana del punt de trobada d'Andorra.
Sí, sabien que arribaria al seu final i ara ja té data. Punt de trobada del supermercat andorrà que rep els visitants tot just passada la frontera. Tanca. La data de comiat serà, Joan, el 30 de novembre, tot i que esperen poder allargar-ho fins al 29 de febrer del 2021 per salvar almenys la campanya de Nadal i assegurar, doncs, la feina dels treballadors.
En plena religiosa, el papa francès, que anomenat Marcello Semeraro, fins ara bisbe d'Albano, nou prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants.
Sí, succeeix al cardenal Giovanni Angelo Bicchio, que va renunciar a l'encàrrec el passat 24 de setembre. Semeraro actualment és administrador apostòlic ad nutum santae sedis del monestir exàrquico de Santa Maria de Grottoferrata i delegat pontifici de l'Ordre Basiliana d'Itàlia. És membre de la Congregació per les Causes dels Sants i el Dicasteri per la Comunicació i consultor de la Congregació per les Esglésies Orientals. El papa francès ha designat també a Bongo Besungu, que és arcabisbe de Kinshasa, República Democràtica de Congo. Nou membre del Consell de Cardenals i ha anomenat també a Monsenyor Melino com a nou secretari d'aquest grup, en lloc de Monsenyor Marcello Semeraro, que ha estat nomenat, com dèiem, prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants, i també hem de dir d'aquesta manera que Àfrica torna a ser representada en el Consell de Cardenals.
I en informació esportiva, atenció a aquestes dates, guardeu-vos-les, l'1 i el 2 de novembre. Arriba el vot de censura.
El Club Laurana proposa una jornada electoral de 2 dies per facilitar la participació i la conciliació dels socis amb les seves obligacions laborals i familiars.
Mig minut, ja arribarem a quan passin 25 minuts de les 8 del matí. Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Ens tornem a llevar amb un matí de ple hivern amb temperatures situades per sota dels 0 graus a molts punts de les comarques del Pirineu i per sota dels 5 en àmplies zones de l'interior. A la costa, temperatures entre els 6 i els 10 graus aproximadament. Les temperatures diurnes, més o menys com les d'ahir, màximes entre els 15 i els 20 graus, tot i que al Pirineu en alguns punts podran quedar per sota dels 10 graus les màximes. Per tant, ja no parlem d'ambient d'avançada tardor, sinó ambient d'hivern a molts punts de Catalunya. Un dia tranquil, un dia que comença amb sol, amb algunes boirines a les comarques de l'interior que marxaran ràpidament, i també de cara a la tarda poden aparèixer alguns núvols a punts de les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, però sense conseqüències. Demà dissabte un temps més o menys com el d'avui, però una mica més ennuvolat, i diumenge ambient més assolellat i temperatures cap amunt.
25 minuts que passen de les 8 del matí, també hora de saber l'agenda política, és per això que saludem a Berta Sacanell. Berta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Doncs per l'agenda política d'avui divendres a les 10, roda de premsa del president del Parlament, Roger Torrent. A les 12 del migdia hi ha prevista una protesta de restauradors i comerciants a plaça Sant Jaume contra les mesures del tancament. També a les 12, d'altra banda, tindrà lloc l'acte d'Òmnium Cultural amb motiu dels 3 anys d'empresonament de Jordi Cuixart. I ja per acabar, per les 6 de la tarda, l'ANC ha organitzat una columna de vehicles fins a Lledoners per denunciar els 3 anys de l'empresonament del Jordi. Aquests són els actes previstos per l'agenda política d'avui divendres.
Doncs ho seguirem tot plegat des dels micròfons de Ràdio Estel i esperem més tard veure l'agenda cultural del dia. Moltíssimes gràcies, bon dia.
Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
I a primera hora de Ràdio Estel, ja ho sabeu, en aquesta emissora, en aquesta ràdio i en aquest programa, que també ens agrada escoltar bona música, com sempre, amb la mà, amb el bon to de Maria Sierra Rodríguez, Joan Dausà, un dels grans. Per què no celebrar-ho? La gran eufòria.
Haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, la música de l'aigua ens porta a fer un viatge apassionant cap a les terres de Hawaii.
L'aigua musical.
Aquestes veus que escoltem són les de les tres cantants que formen el grup Naleo, les primeres que des de ja fa uns anys han introduït el pop hawaià a les llistes internacionals. En aquesta interpretació ens parlen directament de l'aigua, és a dir, Waikiki. Avui l'aigua musical ens ha portat fins a Hawaii. Des d'allà hem escoltat Naleo, un trio de veus femenines que ens han portat l'aigua, Waikiki, a través de les seves cançons. Magic beside
the sea. L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, ocupes. Com fer-hi front? Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret. Els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 5 minuts que passen de 8:45 del matí. Intentaré explicar-ho un cop més a risc de tornar-me a equivocar, perquè al final ens explotarà el cap a tots. Tot just ahir a la nit es publicava al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les restriccions decidides i aprovades a partir d'avui per la Generalitat. Es mantindrà tancat durant 15 dies el sector de l'hostaleria i la restauració, sempre que no sigui per emportar. La resta de mesures que afecten els drets fonamentals, com ara bé l'activitat presencial a les universitats, les reunions de més de 6 persones o la limitació de l'aforament a les activitats de culte, queden a l'espera de com es pronunciï el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per parlar-ne de tot plegat, perquè tots ens quedi clar el que es pot fer, el que no es pot fer i com està tot el tema judicial, saludem avui a la magistrada del jutjat contenciós administratiu 5 de Barcelona i membre d'Agora Judicial, Montserrat Raga. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Si no erro, aviam, la seqüència dels fets comença quan el Tribunal de Justícia torna l'informe a la Generalitat per manca de dates, de signatures ni del número de decret. La meva pregunta davant d'això és això normal? Això sol passar?
Sí, bueno, sol passar. Es fa, o sigui, la llei permet fer-ho. Per lo que sabem de les notícies és perquè la resolució no tenia número, d'acord? El decret no tenia número i no anava signada. Evidentment, llavors és una resolució en si que no té cap eficàcia i és normal que es torni i es digui, miri, em subsana això, perquè vostè m'està demanant que ratifiqui una resolució que en principi no té cap eficàcia i no existeix, o sigui, és normal que, mm-hmm, que es retorni.
Dit això, la Generalitat, però, ha tirat endavant i ha publicat al DOC les noves mesures restrictives, com dèiem, com el tancament de bars i restaurants. Pot sotmetre's a algun tipus de sanció si finalment el TSJ s'hi pronuncia en contra?
Bé, aquí el que hem de distingir és, la llei autoritza la Generalitat a adoptar una sèrie de mesures, d'acord, per quan situacions, en aquest cas, de crisi sanitària, llavors dintre d'aquestes mesures per controlar els contagis, val? Llavors dintre d'aquestes mesures hi ha mesures que poden afectar o limitar drets fonamentals i mesures que no. d'acord? Que afecten altres drets, però que no són drets fonamentals. Llavors, quan afecten a drets fonamentals, necessiten ser ratificades per una autoritat judicial, val? O sigui, en aquest sentit, perquè l'autoritat judicial el que farà és veure si són proporcionades i necessàries. Les que no afecten a drets fonamentals o limiten drets fonamentals no necessiten aquesta ratificació judicial, val? Mm-hmm. Llavors, els tancaments de bars i restaurants, que és el que està discutint la gent, com que no afecta, entén la Generalitat, que no afecta a drets fonamentals, no ho sotmet a ratificació judicial. Què pot passar? Que la Generalitat, sé que avui a la matinada s'ha publicat la corresponent resolució, llavors cap la possibilitat que ja sigui l'associació de restauracions o els restaurants mateixos que impugnin aquest decret. I ho faran davant del Tribunal Superior de Justícia, d'acord? Però la via llavors és diferent. És a dir, no hi ha no és necessària una ratificació prèvia, però sí que és veritat que una vegada l'administració ha publicat aquesta resolució, el ciutadà el que pot fer és impugnar-ho davant dels Tribunals Superiors de Justícia.
Mm-hmm. De seguida en parlem d'aquesta impugnació que pot arribar a fer. De fet, també ens ho van explicar aquí a Radio Estel, que la faran el gremi d'hostaleria i restauració abans, però pels analfabets en dret com jo, partim de zero.
Sí.
Tot i que siguin unes mesures que afecten els drets fonamentals, no deixen de ser unes mesures sanitàries en pandèmia. Per què això ho ha d'avalar la justícia? Per què ho ha d'avalar un tribunal?
Bé, aquí hi ha una discussió jurídica i doctrinal. Per un cantó, perquè tenim una normativa a la llei que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, que autoritza als jutges i tribunals, ens dona la competència als jutges i tribunals contenciosos administratius per ratificar aquelles mesures que adopten les autoritats sanitàries i que limiten drets fonamentals o restringeixen drets fonamentals. Fins ara el que feien, per exemple, nosaltres, abans de que passés la pandèmia, per què s'utilitzava aquest article? S'utilitzava per una persona que anava a un centre hospitalari, se li diagnosticava alguna malaltia que era altament contagiosa, infecciosa, i aquesta persona no volia quedar-se al centre i marxava. Vale? Durant la Covid, nosaltres, en el cas quan vam estar confinats, vam tindre ratificacions aquestes individuals. Era gent que no entenia que per què s'havien de quedar a l'hospital, llavors nosaltres ens demanaven que tenien que detindre, no era detindre, era retindre amb aquella persona dintre de l'hospital i limitar-li, d'acord, els seus drets. Llavors nosaltres ratificàvem individualment aquest cas. Per un altre cantó, hi ha la llei que regula la llei orgànica de salut pública, que autoritza les autoritats sanitàries per, en casos de crisi, diguéssim, sanitàries, adoptar una sèrie de mesures. En la mesura en què existeix aquesta llei, a la norma, a la jurisdicció contenciosa administrativa, es fa la interpretació de que, com que també limita drets fonamentals de tots els ciutadans, ja no individual, no aquella persona que va a l'hospital i està malalta, sinó de forma col·lectiva, també es considera que es necessita aquesta ratificació, d'acord? Perquè ho preveu la llei orgànica de salut pública, per un cantó, i després també la llei reguladora de la jurisdicció contenciosa. És veritat que hi ha hagut alguns autors que entenen que quan afecten supòsits de crisis sanitàries no seria necessària aquesta ratificació judicial, però el parer majoritari és l'altre, que sí que es necessita.
Mm-hmm. Per tant, deixem-li més la troca, eh? Ara ens ho expliques molt bé, perquè a mi em quedava molt clar,
sí.
però clar, evidentment, Si el TCJ, suposem, que això no ha passat,
sí,
perquè ens estigui escoltant, però si el TCJ digués això afecta uns drets fonamentals i, per tant, no es pot aplicar, algú podria denunciar que no s'estan prenent unes mesures i que això afecta, per tant, a la salut pública i, per tant, tot plegat entra en contradicció? No sé si m'estic explicant,
Sí, seria denunciar la conducta del TCJ. Mhm. Buf, clar, no, perquè seria difícil, perquè el TCJ, a veure, l'única, com vaig explicar l'altra vegada, l'únic que pot fer és no rebatre la mesura que s'adopta per l'autoritat sanitària en si. És a dir, no entrar dintre del criteri que té l'autoritat sanitària, sinó simplement dir, la mesura que vostè està adoptant, jo entenc que no és proporcionada a la situació que ens trobem. És l'únic que pot fer. És a dir, jo no puc entrar i dir, no, miri, jo crec que vostè m'està dient que hem de portar mascareta i, miri, jo com a tribunal crec que la mascareta no s'hauria de portar perquè crec que la mascareta pues, no evita contagis.
Això no entra en qüestions sanitàries, sinó només en qüestions de dret fonamental.
No pot, només pot entrar si és proporcionada o no. I està, posem un cas d'un exemple. Imaginem una persona, es demana una mesura, s'adopta una mesura de confinar tot un poble quan hi ha una persona només contagiada. oi que en aquest cas seria desproporcionat? Dius, home, això és desproporcionat. I miri, escolti, jo aquesta mesura no li puc ratificar perquè considero que està afectant drets fonamentals de tota una població perquè hi ha un contagiat. Entén? Això sí que ho podria fer.
Val.
Però el que no podria dir és, no, miri, jo aquesta persona entenc que perquè no contagi la deixaré anar només aquí, aquí, aquí. No, perdoni, és que això, no, això ho ha de dir l'autoritat sanitària, no un tribunal.
Parlem de drets fonamentals, com ara ens explicaves, perquè quan parlem de limitació de l'aforament del culte, de l'activitat presencial a les universitats o de les reunions limitades a 6 persones, parlem de drets fonamentals, però quan parlem de la restricció d'obrir del sector de l'hostaleria i la restauració, no pel que hi va al bar, sinó pel que treballa, no es parla tant d'un dret fonamental com és el de treballar.
Bueno, perquè és que els drets, quan parlem de drets fonamentals, són una sèrie de drets que estan catalogats als articles 14 i 29 de la Constitució, i en canvi els que estan, diguéssim, després d'aquests articles són principis rectors, diu, de política social i econòmica, llavors no són drets fonamentals, és simplement una categorització de drets, d'acord? El dret al treball no és un dret fonamental, llavors en aquest supòsit, o bé la llibertat d'empresa, en aquest cas el que faltaria, afectaria, seria la llibertat d'empresa, tampoc en aquest cas es considera un dret fonamental i per això no es necessita aquesta ratificació. Per una altra banda, podria afectar-se el dret a la reunió i el dret a la lliure circulació o el dret a la llibertat ideològica, llibertat religiosa, quan estan al límit, quan pot afectar un dret fonamental que estan categoritzats com a tal, és quan es necessita l'autorització. Una altra cosa és que el tribunal entri i consideri que amb la mesura que s'ha adoptat no afecta un dret fonamental. D'acord? Això ja és una altra. Depèn de com s'hagi plantejat aquesta restricció.
Sí, com sigui, com ens explicava, el Tribunal Superior de Justícia haurà de dirimir aquestes qüestions i jo suposo que la pregunta que es fa moltíssima gent és quan pot tardar en fer-ho, això?
Jo la veritat és que no tinc coneixement, sí que conec que per les notícies han dit que seria durant aquest matí, durant el dia d'avui, suposo que seria, si es va presentar ahir, suposo que serà durant el dia d'avui.
El Gremi d'Hostaleria, ahir vam parlar amb ells i els hi preguntàvem si recorrerien la decisió. Ens van dir que sí, com explicàvem. Estem en les mateixes, eh? Quan pot tardar en dirimir-se una qüestió com aquesta? I ho dic perquè tenint en compte que segur que per manca de recursos la justícia no sol anar tan ràpida com ens agradaria a tots, val la pena recórrer, tenint en compte que el tancament val només per 15 dies?
Bé, en aquest supòsit, jo desconec el que farà el Gremi d'Hostaleria, però la llei preveu la possibilitat de que hi hagi, com ha passat en algun supòsit anteriorment ja, crec que, si no recordo, va ser les activitats d'oci nocturn que ho van demanar. Quan es publica aquest decret o aquesta resolució que va ser ahir la matinada, el que es pot fer en aquest supòsit és interposar el recurs contenciós administratiu i demanar unes mesures cautelaríssimes. Val? Aquestes mesures cautelaríssimes es poden demanar o bé escoltant a l'administració, en aquest cas com a màxim es dona un trasllat de 5 o 10 dies, llavors resol el jutge, o bé demanar una mesura cautelaríssima sense escoltar l'administració. Llavors això s'ha de resoldre de forma immediata. Val? Hi ha aquesta opció, és a dir, no es podria resoldre abans dels 15 dies. Val? Val. Jo crec, no sé si mirant per aquí, però jo sé que ho dic, per exemple, a les associacions d'oci nocturn ho van fer en el seu moment.
De fet, ahir ens explicava el president de la Federació Intercomarcal del Gremi de Restauració, Hostaleria i Turisme que voldrien tirar endavant aquesta decisió de recórrer doncs, aquest tancament. Entenc que si volen recórrer-ho, el principal escull és el que ens explicava vostè justament ara. Si hi ha una persona infectada, posem el cas, en una ciutat, és molt difícil que la ciutat es pugui confinar. Entenc que bars i restaurants, va per aquí la cosa, no és el mateix un bar o restaurant del centre de la ciutat de Barcelona que un de Matadepera, diguem-ne.
Clar, suposo que els arguments desconec quins al·legaran, però bueno, aquest podria ser un argument que en tot cas s'ha d'examinar. Clar, depèn, també desconec quines dades aporta l'administració de contagis, els informes sanitaris, s'ha de tindre en compte, diguéssim, tot, si en la restauració, escolti, és que no hi ha hagut ningú cas de contagi, no hi ha hagut, nosaltres estem adoptant les mesures necessàries, doncs el tribunal el que ha de fer és mesurar això i decidir, d'acord? Si és causa que en realitat quan tu resols una mesura cautelar, el que has d'examinar és i es pot causar un perjudici irreparable a la persona que t'està demanant suspendre aquell acte administratiu. Si es considera que no és irreparable, no s'adoptaria, però si es considera que hi pot haver un perjudici irreparable important, sí que es donaria la suspensió de l'acte administratiu.
Posem-nos en la situació que el TCJ, com dèiem, tomba avui totes aquestes decisions de la Generalitat. A la Generalitat li queda alguna opció?
Bé, jo li quedaria l'opció d'aprovar un real decret llei, que llavors, diguéssim, escapa del control per part d'aquest cas de la jurisdicció contenciosa i ja passaria a entrar dintre del que seria el camp del Constitucional. Que hi hauria aquesta opció, és a dir, regular la situació d'acord amb una normativa.
Per tant, un decret llei es podria tornar a tombar?
Es podria tombar, sí, si s'impugnés, clar, el que passa que llavors ja no seria aquesta via, es podria tombar, sí, o sigui, totes les, diguéssim, les normes que ja estiguin en rang de llei o bé sigui amb que no tinguin rang de llei, cap la possibilitat de que siguin impugnades, d'acord? Sí, es podria tombar.
I entenc com a última opció que hi hauria és que la Generalitat demanés al govern central l'aplicació de l'estat d'alarma com ha passat a Madrid. Això ja no es pot recórrer, i ho dic perquè a Madrid no ha passat res després d'aquesta aplicació.
Bé, es podria impugnar en el seu moment quan es va declarar l'estat d'alarma pels controladors aeris. Uh-huh. Es va fer i precisament el decret regulador de l'estat d'alarma, hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que en el seu moment es pronuncia i considera bé a dir que el decret de l'estat d'alarma té un rang de llei, perquè el que estableix és, diguéssim, amb el decret el que estableix és la legislació, desplaces, diguéssim, la legislació ordinària i dius, pues, durant el decret, durant l'estat d'alarma, s'aplicarà aquesta legislació. I també en aquest cas és impugnable. Desconec si s'ha impugnat o no el decret que va declarar l'estat d'alarma a Madrid, però també hi hauria aquesta opció. La llei regulador de l'estat d'alarma preveu la possibilitat que el president de la comunitat autònoma demani al govern espanyol la declaració de l'estat d'alarma per aquesta comunitat.
Magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona i membre d'Agora Judicial, Montserrat Raga, moltíssimes gràcies per atendre's i per posar-hi llum a tot plegat.
Vinga, gràcies a vosaltres.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Deu minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Abans d'arribar-hi, però, hem d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del País, Mercè.
Protagonistes, Joan, bars i restaurants, La Vanguardia, Foment i les cambres demanen que s'indemnitzin els bars i els restaurants. Al diari Ara llegim tancament de bars i restaurants a l'espera de l'aval del TCJ. Al periòdico Tots, amb els bars, entre tots, els restauradors es resignen a l'ordre de tancament, però objecten que és una ruïna i un greuge comparatiu. Al Punt Avui llegim hospitals en alerta i preparant-se per tancar. A partir d'avui, bars i restaurants ens recorden tancats durant 15 dies. I al País ens destaquen que 5 autonomies estan en risc extrem per la Covid, segons el baròmetre de sanitat. Quines són, Joan, aquestes comunitats? Serien Navarra, Aragó, Castella i Lleó, Madrid i La Rioja. A més, també les ciutats autonòmiques de Ceuta. En el següent, diguéssim, nivell de risc se situaria ja Castella-La Manxa, Catalunya, Melilla, Múrcia i el País Basc.
Canviem de país, hora d'anar cap a Andorra. Què diu el periòdic d'Andorra?
Salut detecta 2 residents i 2 professionals positius al Cedre. Hotels i allotjaments turístics aposten per un cribratge opcional als visitants.
I ja ho sabeu que ens agrada fer un vol arreu del territori català, per tant, anem als diaris digitals locals.
Diari de Girona. Llegim avui que la Policia Nacional deté a Olot el propietari d'un bar per tenir treballant una menor i una dona a qui explotava. Va enganyar l'adulta amb una falsa promesa de pagar-li el viatge des de Veneçuela a la Garrotxa i un salari. El Segre, Lleida, presó sense fiança per l'acusat d'intentar matar 5 persones a Balaguer i Bellcaire. L'imputen 5 tentatives d'assassinat, ja que dels 4 ferits també va agredir una de les persones que el van retenir. Benjamín Fernández s'enfrontaria a una condemna de més de 20 anys. A Diari Més, des de Tarragona, Bonavista reclama millores al cap amuntall de la carretera N340. L'acció es va dur a terme a la rotonda d'accés al barri i en la mateixa dels veïns van mostrar la seva indignació pel servei assistencial que reben. I a Manresa Diari, llegim avui que Renfe buscarà finançament europeu per fer més àgil la línia R4 de Rodalies al tram de Montcada Bifurcació.
I també ens fixem en aquesta casa, evidentment, en els diaris religiosos.
Sí, catalunyacristiana.cat, llegim que el president de l'Institut de Litúrgia destaca que l'Ateneu Sant Pacià és el segon centre del món que ofereix títols d'aquesta especialitat. És Gabriel Seguí. I els companys de Catalunya Cristiana recullen les seves declaracions amb aquesta frase: tot surt i tot arriba de la litúrgia. A Flama.info llegim avui que, amb motiu del Dia Mundial de l'Alimentació i el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa, el 16 i 17 d'octubre, respectivament, Mans Unides denuncia la indiferència internacional davant la dramàtica realitat que viuen 1.300 milions de persones afectades per la pobresa multidimensional. A Religió Digital llegim avui que ha mort el bisbe emèrit de Ciutat Real, Antonio Algora, el primer prelat espanyol mort per coronavirus. I a Vida Nueva, Paulino Alonso, Joan, que és el capellà anticorrupció, l'anomenen així, a Vida Nueva, que recull aquestes declaracions: per mi tots els presos són iguals, del més poderós al més tirat. I és que el capellà és de Soto del Real i ha acompanyat, entre d'altres, doncs, a Rodrigo Rato, a Sandro Rossell, i amb aquesta conversa que recullen des de Vida Nueva sobre la pastoral penitenciària en temps de coronavirus, doncs, recullen aquesta entrevista.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I a aquesta hora, quan manquen gairebé 7 minuts per arribar a les 9 del matí, hora de saber en plana cultural què ens espera avui al territori català. Berta Sacanell, bon dia.
Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia, aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per aquest vespre de divendres a Tarragona, concert a càrrec de Raül Cid al piano i a la veu i Adrià Mort a la bateria. Aquests dos joves tarragonins ens oferiran un repertori proper i distès, passant per diferents moments de la història musical i els seus gèneres. No et perdis aquest concert avui divendres a les 9 del vespre a l'Espai Jove Quesse de Tarragona. I també més coses pels vespres, pels que ens escolteu des de Vic. Avui a les 8 del vespre, visita nocturna a les pintures murals de Sert, a la Catedral de Vic. El preu d'entrada serà de 5 euros. Pots fer la teva reserva enviant un mail a reserves@cataloniasacra.cat. I més propostes de cara a demà dissabte. Si us agrada l'art barroc, no us perdeu la visita guiada de les capelles barroques de la Catedral de Barcelona amb el doctor Santi Mercader, historiador d'art. Ens trobarem a les 12 del migdia a la Catedral de Barcelona. Us recordem que aquest esdeveniment té un preu de 15 euros i requereix d'inscripció prèvia. Pots comprar la teva entrada al web de la Catedral de Barcelona. I ja per acabar, també, per demà dissabte, anem cap a Girona per proposar-vos la xerrada d'astronomia sobre el planeta Mart, a càrrec de l'astrònom Albert Sánchez. L'acte serà demà a 8:15 de la tarda al Centre Cívic Pla de Palau de Girona. I, si és possible, es farà una observació amb el telescopi. Recorda que per assistir-hi primer t'has d'inscriure al web de l'Ajuntament de Girona.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 9:15 del matí.
En los últimos meses hemos aprendido muchas cosas, como que mantener nuestras defensas y nuestro sistema inmune es fundamental. Por eso, en mi casa ya nunca faltarán los mejores suplementos. Propolvit Defense y Bicemil Liposomada, de Laboratorios Marnis. Son muy fáciles de tomar en viales bebibles, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propolvit Defense y Bicemil Liposomada de Marnis en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
En el fondo del mar.
Indira Ferrer canta a Cuba. Recitant de la soprano palafrugellenca Indira Ferrer al Centre Cívic de Collblanc La Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat aquest divendres, dia 16 d'octubre, a les 8 del vespre. Indira Ferrer, acompanyada per Manuel Ruiz al piano, cantarà cançons de saló cubanes, fragments de sarsueles, lit cubà i habaneres. Divendres 16 d'octubre, Indira Ferrer canta a Cuba.
Desperta els teus sentits.
Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols perdonar i no saps com fer-ho? Necessites girar full i no ho aconsegueixes? A Suport, Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria de UIC Barcelona, t'ensenyem com pots fer-ho. Oferim intervencions individuals i grupals per ajudar-te a perdonar. Tarifes reduïdes. Informa-te'n sense compromís al 935-042-000 o a uic.es/suport.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
Poc més de 3 minuts i arribarem a les 9 del matí. I amb aquesta sintonia ja ho sabeu que Mercè Raga ens espera amb una freqüència modulada i, per tant, amb un so de la història, Mercè.
Doncs sí, Joan, fixa't tu que avui anem molt, 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 molt lluny en el temps i no tan lluny. Primer, 1813, un dia com avui, batalla de Leipzig. Sí? Saps quina és, tu ho has de saber. Sí, el major enfrontament armat de les guerres napoleòniques.
Home...
I la més seriosa derrota patida per Napoleó, Bonaparte.
Jo és que sóc més de contemporània.
Mira, doncs, contemporanis estem. 2004, Barcelona. Leo Messi juga el seu primer partit amb el Futbol Club Barcelona i sonava així.
Canvi sol·licitat, disco solicitado. Marxa Samuel Eto'o, tancat i l'aplaudeix des de la banqueta. Entra en el seu lloc Leo Messi. Gran part del Camp Nou dempeus, ovaciona Samuel Eto'o, que ha marcat el gol que donarà la victòria al Futbol Club Barcelona. Pichichi Eto'o li dona la mà a Messi, es toca en l'esquena, se saluda amb Carles Naval, es persigna i marxa directament als vestidors.
Atenció, Messi per Ronaldinho, pilota picada per Messi, entra a l'àrea Messi, som-hi, nano, la vaselina, gol!
M'encanta... Joan Maria Pou de RAC1, tot un clàssic de les narracions esportives, quan diu el nano. No ens esperàvem ningú que fos el que seria.
Totalment. 17 anys, 10 mesos i 7 dies tenia en aquest partit contra l'Albacete, Balompié, i va marcar el seu primer gol.
Ja ho sabeu, si us posen un tovalló en mà, signeu-lo sempre. Signeu-lo sempre.
Sempre, sempre. O sigui, que Messi... clar, diuen, entre nosaltres hem triat aquest moment, però sí que és veritat que hi havia... El debut no oficial va ser contra el Porto. A Portugal també va haver-hi un partit contra l'Espanyol, però el primer oficial, doncs, va ser contra l'Albacete Balompié. I aquí, la freqüència modulada d'avui.
Gràcies, Mercè. De seguida t'esperem amb les notícies més destacades i d'última hora del dia i seguim programa amb més continguts. Els espera Fra Valentí Serra, Els Opinadors i Tirant pel Dret. Jo de tu no m'ho perdria. Fins ara.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Comencem amb una informació de serveis. La Guàrdia Urbana informa aquesta hora a través d'un tuit d'una manifestació del col·lectiu que treballa a les ambulàncies que estaria tallant la ronda de dalt de Barcelona. Canviem de qüestió. Avui us recordem que entren en vigor les noves restriccions a Catalunya en publicar-se al DOC. Les noves restriccions decretades pel govern català per la contenció de la Covid, com el tancament de bars i restaurants que han entrat en vigor després de publicar-se. Excepció, això sí, de tres apartats que condicionen condicionen a la prèvia autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com és la prohibició de les reunions de més de 6 persones, també doncs, l'assistència a les classes universitàries i també el pel que fa a la celebració, més que res a l'aforament de les celebracions de culte. Serem molt pendents doncs, aquesta decisió que en principi ha d'arribar avui per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però de moment avui els bars i els restaurants estan tancats i només poden servir menjar per emportar. I sortim a l'exterior perquè John Biden i Donald Trump es contraprogramen aquesta matinada per ocupar l'espai del debat suspès. El president dels Estats Units i el seu rival demòcrata van substituir el que havia de ser doncs, aquest segon cara a cara per un duel de trobades televisades amb votants que es van contraprogramar en hora com també format. I tornem cap aquí perquè el Congrés dels Diputats ha convalidat el decret llei que regula el teletreball per una àmplia majoria. La regulació va entrar en vigor aquest dimarts, 20 dies després de la publicació al butlletí oficial de l'Estat, amb l'acord entre el govern espanyol, sindicat i patronal. La norma fixa que el treball a distància serà voluntari, reversible i que les despeses derivades del teletreball estaran a càrrec de l'empresa. I augmenten les necessitats de l'Església a missions. En la roda de premsa de presentació del Domun, que se celebra per ser aquest diumenge, el director nacional d'Obres Missionals Pontifícies, José María Calderón, explicava les dificultats d'enguany per la pandèmia tant en les missions com en la celebració de la campanya al nostre país. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Havaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Havana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'havanera i les vostres peticions.
Ja som a l'octubre, com passa el temps?
Sí, sembla mentida. En un no-res arribarà el Nadal.
Som ja en plena rutina i el canvi de temperatura també es nota. És hora de tornar a cuidar-nos si volem passar un bon hivern. Ja saps que durant aquests mesos el nostre cos sembla que necessita alguna ajuda.
Ajuda? De quin tipus?
Sí, és molt fàcil. Jo en aquesta època reforço el meu sistema cardiovascular, el meu esquelet i també el meu sistema immunitari. I ho faig amb complements alimenticis de Laboratorios Maen.
Quins complements utilitzes per estar sempre tan estupenda?
Doncs tres productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 que ajuden a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomano és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card.
I on puc aconseguir Mas Omega Punto Rojo i Coral Card?
Molt senzill. Fes la teva comanda per telèfon al 669 56 17 68. Repeteixo, 669 56 17 68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
I el tercer? Abans has dit que eren tres els complements.
Sí, és clar. El tercer és Dinafen Plus. És un complement natural desenvolupat entre altres ingredients a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quina bona idea. Tres complements. Pots repetir-los un altre cop? Me'ls apunto per demanar-los immediatament.
Clar, apunta. Mas Omega Punto Rojo és el complement ric en omega-3. El tens? Coral Card està indicat per mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. I, per últim, Dinafen Plus.
Dinafen Plus?
Sí, Dinafen Plus. Els seus ingredients contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quin trio d'asos! Mas Omega Punto Rojo, Coral Card i Dinafen Plus. I ara, t'importa repetir-me on puc adquirir-los? I també m'ho apunto.
Pots demanar-los per telèfon sense moure't de casa. Apunta, aquest és el número. 669 56 17 68. Te'l repeteixo. 669 57 17 68. El tens?
Sí, sí. 669 56 17 68. Ara mateix truco. Aquesta tardor mimaré i protegiré el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo, Coral Card i Dinafen Plus.
Espera, espera, que encara tinc un altre as per tu. Per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en comprar els complements per aquest hivern.
Pòquer d'asos!
Exacte! Recorda, al telèfon 669-56-17-68 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial i l'assessorament personalitzat del laboratori. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, ocupes. Com fer-hi front? Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret. Els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Doncs un dia més aquí els remeis de frare amb el religiós caputxí, capellà, el nom és Valentí Serra de Manresa. Gràcies per estar aquí.
Gràcies, ben trobada, Mercè.
Ben trobat. Avui de què ens vol parlar? Les varietats del pebre?
Sí, no en feu servir de pebre a casa vostra?
Sí, home. Sí, és una... però no gaire, per això.
En mesura.
Ara.
En mesura. Que és una de les espècies més antigues. Hem de pensar que és... podríem considerar que és la reina, o el rei de les espècies, el pebre. I que, bé, fins i tot en època medieval s'equiparava, podríem dir, el valor de l'or. Alguns impostos es pagaven en grans de pebre, com si fossin grans d'or. Tenia un valor, doncs, immens. No? Clar, la seva procedència venia del sud de la Índia, es comercialitzava a través del famós port d'Alexandria, arribava a Europa, era car. I té utilitats, evidentment, gastronòmiques i també terapèutiques. Per exemple, la medicina medieval utilitzava el pebre com a remei pel mal de queixal i també com un antirreumàtic, i anava molt bé contra el mareig. Les primeres pastilles contra el mareig eren els grans de pebre.
I fins i tot aquesta gent que té problemes...
Sí, anava bé per aquestes qüestions. I fins i tot es feia servir com insecticida per fer fugir mocí, perquè és d'una olor potent. De fet, això ho dona les diverses varietats que hi ha del pebre. Segons el grau de maduració, determina el gust i també el color del pebre. Hi ha el pebre blanc, que s'obté quan el gra és madur i s'asseca, aleshores es mol i s'utilitza per condimentar la carn i el peix. I s'utilitza també com a conservant, perquè el pebre és un bon conservant. Després, en èpoques, doncs, també del període medieval, s'obtenia aquest pebre blanc per la maceració del gra en aigua de mar. Diu una recepta antiga. Després d'haver posat a remullar amb aigua de mar, el gra ha perdut la pell i obté el color quasi blanc. Era per fer el pebre blanc macerant-lo amb aigua de mar. En canvi, el pebre negre s'obté quan la grana, ja poc abans de ser madura, es fa secar, i aleshores s'obté aquest pebre negre, que és molt aromàtic i molt picant. I el verd es fa quan la grana és verda, sense madurar, aleshores es fa secar, s'adoba, és menys picant que el pebre negre, però té un aroma més potent. I després hi ha el pebre vermell, que no té res a veure amb aquesta famosa espècie, sinó que es treu d'aquella planta de la família dels pebroters, que és la bitxera, no? Que en castellà en diuen la guindilla.
Que té, pel seu nom ja implica que pica,
aquell,
eh?
Sí, que té aquell verd intens, picant, i que quan s'asseca i es mol, serveix per adobar també carns i embotits, i serveix per amanir també moltes viandes, i té moltes també utilitzades en la cuina catalana, però és d'una família, diguéssim, diferent. A la cuina catalana, tant la monàstica com la pairal, el pebre té un lloc molt destacat. S'ha utilitzat per preparar la carn, el peix, per condimentar doncs, els estofats, fins i tot per adobar formatges i embotits, el gust, diguéssim, picant del pebre, que en potencia enormement el gust, forma part de moltes salses del romesco, forma part del suc de la pinyonada per adobar els cargols, que els cargols és un dels plats catalans més autòctons de la nostra cuina i segurament dels més antics. L'home de l'edat de pedra ja menjava cargols. Cargols i bolets. Això que és tan popular és antiquíssim, això. I per algun dia ja parlarem de les cargolades.
Sí,
que...
va, eh?
És una cosa, doncs, molt, molt popular. Ja, la manera més popular és fer-les amb cassoles de terrissa, amb oli d'oliva, el foc ben viu, cargols ben purgats, sal pebrats, i aleshores el foc doncs, ben viu surten uns cargols fantàstics. I també hi ha altres espècies que en parleu un altre dia, com doncs, són el safrà, i la canyella.
D'acord. Ui, la canyella, que bona.
La canyella, per això en parlarem ja d'un altre dia, la canyella que també serveix per potenciar el gust de moltes compotes,
però,
moltes begudes.
Si no, més clar, és dolça.
Sí, és més dolça.
I hi ha més gent que no li agrada la canyella.
Ja té detractors, la canyella. Té,
que sí?
Té detractors. Però, per exemple, hi ha gent que la posa al cafè, la posa a la xocolata, i aleshores, doncs, potencia i canvia també el gust. I no diguem...
És gent més llaminera.
Més llaminera. I el safrà bé, també, amb una petita polsada, doncs ja dona un aroma especial als plats, i és important el safrà que es cull doncs, a la península, a la zona, diguéssim, de València, a la zona de la Manxa, i també a la zona de Montblanc, als entorns de la població de Montblanc, també es fa un safrà extraordinari. Això en parlarem un altre dia.
Un altre dia.
Vinga.
Vinga, gràcies, Fra Valentí.
A disposar. Pau, Oliver, adéu, adéu.
Si en voleu saber més, mireu la secció L'Hortet del Frare a calendariermità.cat.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Del 8 al 31 d'octubre arriba la Festa del Jazz amb el 39è Festival Jazz Terrassa. Concerts nacionals i internacionals d'alta volada a diferents escenaris. Més de 30 concerts i activitats per tots els paladars. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. A primera hora, els opinadors.
Catorze minuts que passen de les 9 del matí. A aquesta hora, com sempre, ja tenim a la taula de l'estudi de Ràdio Estel dos dels opinadors que ens acompanyen cada setmana, dos estudiants de comunicació de periodisme. Com sempre, ja els tenim amb nosaltres. Què tal, com esteu?
Hola, molt bé. Sí. Bon dia.
Ells que estan aquí, com sempre, per opinar, són la Joana Justícia i el Pau Uller. I avui vull aprofitar per preguntar-los moltes coses del que està passant davant les restriccions que ha imposat la Generalitat sense esperar doncs, a que dirimeixi aquestes qüestions, com li pertocaria, en teoria, al TSJ, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Primer de tot, però, que us vull preguntar, perquè s'està dient molt, i ho sabreu vosaltres, perquè sou molt joves, què us sembla que us digui que es digui que aquest increment en el creixement de la pandèmia sigui significatiu també a causa dels joves?
Bé, això es diu des de l'inici. Sempre es fica el focus en els joves. I és cert que els joves tenim part de la culpa, però igual que tota la resta de la societat. Llavors, només centrar-se o centrar-se més en els joves que en les altres edats, doncs a mi em sembla una mica desproporcionat i atacant pels joves.
Jo estic d'acord. Vull dir, entenc que es pugui atacar fàcilment a la població jove si es parteix de l'estereotip dels joves, tots som uns bojos, que no prenem cap mena de mesura. Bueno, no, o potser no, no? Vull dir que això de generalitzar, tots sabem fer-ho i el mateix nosaltres també podríem atacar així fàcilment a, doncs, no ho sé, tots els avis prenen totes les precaucions i tota la gent gran és responsable. No, vull dir, crec que la responsabilitat ha sigut comuna per part de tots i totes.
Jo no sé per què he dit, els hi pregunto amb ells que són joves i no m'inclòs jo. No sé, aquestes coses que passen. En fi, el primer que ha hagut de tancar, i ho coneixem pels mitjans de comunicació des de les declaracions de diumenge passat a una emissora com RAC1, pel senyor Argimon, secretari de Salut Pública, són els restaurants i els bars. Una mesura que ha resultat molt incòmoda, molt complicada, i que els gremis de restauració i d'hostaleria volen impugnar davant de la justícia. Què us sembla, tot plegat?
La veritat és que jo creia que acabaríem l'estiu amb els bars tancats, eh? O sigui, a mi em va sorprendre.
Pensaves que seria abans,
inclús. De debò, que seria abans. Veia que anava seguint, clar, la que vaig veure que tancaven les universitats, de seguida vaig pensar en els restaurants, però perquè torno al mateix argument, que crec que no, o sigui, que no ho hem estat fent bé. El problema no són els restaurants ni els bars, o sigui, crec que... I, de fet, el gremi d'hostaleria es queixa d'això mateix, no? Que són gent que ja han gastat molts esforços i diners en tot el material d'higiene i de seguretat, i, per tant, això que crec que un altre cop haurien d'apel·lar més a la responsabilitat ciutadana, i que si estem al bar, que puguem posar-nos la mascareta, que és un rotllo, és avorrit i no agrada, però sap greu que hagi de tancar un gremi que realment, vull dir, que 15 dies d'aturada els hi serà molt complicat seguir, imagino.
Doncs jo pensava completament diferent a la Joana, perquè jo no pensava que els anessin a tancar del tot. Sí, pensava que ficarien més restriccions, menys aforament, però no pensava que els tanquessin del tot, perquè l'economia dels restauradors ara... Sí, ja estava molt tocada per la primera tancada. Mm-hmm. Ara s'estaven començant a recuperar, però sense gaires ànims. Si ara tornes a tancar, ja els mates del tot. Llavors jo pensava que pensarien més... Clar, la culpa és de la gent que va als bars, que no utilitza les mesures adequades. Però els restaurants en si no tenen cap culpa.
M'agrada molt aquestes opinions que feu, perquè a mitjans de setmana fem una tertúlia també contrària, amb gent gran, i contrastar les opinions és molt divertit. Un dia ho farem tot junt, tot alhora, que està molt bé. I us dic això perquè us volia preguntar també per la crisi econòmica que ve, sobretot lligada a aquests tancaments de bars, de restaurants, de negocis que han hagut de fer ERTOs, de moltes empreses, sobretot petites empreses de les pimes que tancaran. Europa ja ha avisat que patirem una de les pitjors crisis semblant a la crisi econòmica que es va patir postguerra civil espanyola, i un fet així és bastant greu. Vosaltres, que teniu tot un futur per endavant i que ja us ha tocat viure una crisi com l'econòmica que hem viscut, tot plegat arran de Goldman Sachs, etc, 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 com veieu el futur que us espera?
Bé, si es pot dir que hem sortit de la crisi que estàvem vivint, ara tornar a caure en una altra, doncs és preocupant i espanta bastant, perquè si a principis d'any, sense tot aquest lío, ja teníem por del futur, de com treballaríem, de les ofertes que tindríem, doncs ara encara aquesta por ha incrementat molt.
Sí, perdó. Jo també tinc aquesta sensació de por, que estic d'acord amb el Pau, i per sort, vull dir, no és una por que m'acompanya constantment en el meu dia a dia, i dono gràcies realment a tenir aquesta sensació, però aquesta incertesa és brutal, i econòmicament sé que, vull dir, que vindran temps molt difícils. Bueno, vindran, que ja els estem vivint, i que tampoc, o sigui, que queda super a prop, que en el teu voltant mateix ho pots veure. Cada dia hi ha més, jo penso sobretot en, o sigui, el fet de no tenir ingressos, hi haurà moltes, cada vegada hi ha més desnonaments en aquesta ciutat i et passa, ho veus en el teu barri, ho veus a la teva ciutat i és, o sigui, és horrorós i no ho sé, vull dir, tant de bo tot vagi bé i sé que és també és un tòpic, però no ho sé, em desespera bastant.
Joan, ara em parlaves d'aquests desnonaments. Si no voleu contestar, contesteu, eh? Viveu a cases pares?
Sí.
Sí.
Teniu previsió a curt plaç de marxar fora?
No.
Jo la tenia l'any passat, però ara ja cap esperança.
Quan dieu no i cap esperança, entenc que és no perquè no puc o no perquè no vull.
Jo perquè no puc.
Jo les dues, i perquè veig que sí que tinc amistats que sí que ho volen fer i s'ho estan plantejant i ho comento moltes vegades amb elles, que com a joves l'única opció que tens és o bé viure en una casa familiar, per tant, tenir ja altres propietats i ja posar-te a viure en aquelles, o compartir pis, i els lloguers estan disparadíssims a la ciutat, per tant, és una bogeria independitzar-te ara com a jove.
Clar, jo no és que no vulgui, si jo no és que vulgui marxar perquè estic malament a casa, sinó per tema de dic un poble allunyat de la ciutat.
Si m'esteu sentint pares, no? Foteu fora.
Dic un poble allunyat d'aquí de Barcelona i anar a la universitat cada dia és moltes hores de transport públic, i ja l'any passat buscava amb companyes de la universitat per viure aquí a prop, mm-hmm. I ja ens era complicat. Ara encara ho serà molt més, perquè els lloguers estan molt alts i la crisi aquesta doncs, ha fet que l'economia doncs, sigui com està.
Seguim parlant de restriccions que es publicaven aquesta matinada al DOC. Com sabeu, la restricció més important sí que afecta el gremi de l'hostaleria i la restauració. Com parlàvem, els restaurants i els bars que hauran de tancar, no sé, no us espanteu si veieu un bar o un restaurant obert, com el que tenim davant de Ràdio Estel, perquè sí que poden obrir per oferir menjar per emportar. Dit això, es publicaven altres qüestions que quedaven en suspens perquè afecten a drets fonamentals i, per tant, sí que les ha de dirimir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Unes qüestions que afecten, per exemple, la presencialitat de la universitat. I jo us preguntava d'entrar a l'estudi si encara si sabeu si heu d'anar a la universitat presencialment o no, o com va la cosa, perquè segons el DOC, i de moment vull dir a falta d'hores, perquè avui està és previst que digui la seva opinió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a aquesta qüestió també, quedaven suspens a aquesta realitat i, per tant, els alumnes, en teoria, haurien de garantir la seva presencialitat a classe. I em dèieu vosaltres... No, a nosaltres no ens han avisat de res. 15 dies fora de l'aula,
Sí, ens han avisat en aquest sentit. A partir de dijous s'anul·la la presencialitat. Entre dimarts i dimecres els professors podien escollir. Jo vaig, per exemple, un professor va dir que no volia arriscar-se i, per tant, doncs, que preferia que no anéssim. I per tant, quedava el dubte de l'assignatura així més pràctica que tenim. I dimarts ens vam mig acomiadar amb la professora, ens va dir, bé, espero que ens veiem dijous, potser no, ja improvisarem, i ja està, i va ser el primer dia que ja ho vam fer tot des de casa, no?
Sí, bueno, s'ha de dir que ja anàvem poc a la universitat, només anàvem a una assignatura regularment, i tenim professors diferents, però, per exemple, el meu, ahir jo havia d'anar, i va ser a la una del migdia o així, sabíem que no aniríem, però no ens va dir les instruccions que tindríem fins a la una del migdia, tenim classe a la tarda. Llavors va ser tot com una mica caos de no saber què fer.
Cert.
Tema pràctiques. I tornem, ha passat amb el gremi de restauració i hostaleria. Molts estudiants que estudien per ser caps de cuina, etc, que havien de fer pràctiques, i evidentment ara se'ls ha tancat l'oportunitat perquè han tancat les cuines. Però no només aquests estudis. A vosaltres us ha passat això?
Bé, nosaltres encara no estem fent pràctiques, crec jo.
Bueno.
Per tant, no podem, jo almenys no puc opinar respecte al periodisme a les pràctiques, però hi ha moltes carreres de tercer i quart de la carrera que estan fent que anaven a fer pràctiques, i ja des de l'any passat també, i amb el treball de final de grau, molta gent ha hagut de deixar-ho per endavant, i és una pèrdua de temps i desmotivació i no saber què fer.
Clar, sí, i suposo que això també farà que s'endarrereixin molt més els estudis i per tant, bueno, torna a passar això, que cada vegada pues, la gent trigarà més a graduar-se, això implicarà, suposo, un desànim, com deia el Pau. Per sort, això nosaltres, vull dir, les úniques pràctiques que se'ns han anul·lat és, vull dir, és anar a la universitat i sí, fer la feina a l'ordinador d'allà, però ho podem fer des de casa.
Ara m'explicava precisament això, que s'endarrereixen els estudis, per tant, més temps a la universitat, i encara que sigui universitat online, entenc que la universitat val el mateix. Estudiar cada dia és més car?
Sí, però no, o sigui, respecte a l'any passat, ara és més barat, perquè almenys les universitats públiques han baixat els preus, però clar, el servei no és el mateix, perquè l'any passat anàvem cada dia allà, i ara és com un servei de streaming. Llavors és més barat, però sembla més car.
Sí. Sí, jo crec que sí, estudiar que a vegades més car, o sigui, perquè també la vida que a vegades més cara i tot s'endarrereix més, i per mi, bueno, no sé, crec que cada vegada es demana potser fins i tot més esforç, no? I el fet d'ara traslladar-ho tot a així com a versió online, clar, això és un tema també que des dels sindicats d'estudiants també s'ha reivindicat molt, el fet de fer la universitat ara a casa hauria de comportar una reducció de preu, no és el mateix, i estem perdent qualitat d'aprenentatge, i això ho notarem a la nostra generació.
Jo no sé si sou de la mateixa Barcelona o no, i ho dic perquè a aquesta hora continuen les retencions a la B20, unes retencions de més de 3 quilòmetres, i estem parlant des de Badalona fins a enllaçar amb les rondes de Barcelona, i entenc que tot plegat és per venir a treballar a la ciutat. Enteneu que es facin mesures tan restrictives per intentar, i ho deia l'altre dia el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, per intentar desmotivar aquesta mobilitat, aquestes qüestions d'apropament social, etc, etc, però alhora que els transports públics vagin plens, que es creïn cues a les rondes per venir a treballar, tot i que es demani, perquè no surt publicat el DOC, es recomana el teletreball, etc, etc.
Jo crec que no té... Sí que té sentit, perquè als bars, òbviament, ja sempre hi ha molta gent i és un punt de contagi, però crec que seria molt més important reduir el transport públic, per exemple, perquè el metro, jo venint cap aquí ara estava a rebentar el metro, i ara dius les retencions aquestes, i és com que sí, traiem la part de l'oci perquè no es contagin, però tot això es manté igual, i em sembla que és bastant similar a lo de França, al toc d'aquella que acaben de fer, que entre les 9 i les 6 de la matinada no es pot sortir de casa, però durant tot el dia sí, llavors durant el dia seguirà sent el mateix.
Sí, suposo que s'haurien d'incrementar les freqüències de transport, crec que seria la solució. O sigui, entenc també que potser que serà falta de diners, que segur que no sigui, algú se li haurà acudit, però és veritat, són aquestes contradiccions del dia a dia que tots anem veient i comentant, deixo d'anar a la universitat, però em seguiré desplaçant perquè vull tenir altres deures, o ens seguirem desplaçant i seguim anant tots apretats, sí.
Ja sé que sempre em dieu que això és molt curt, i sí, ho és, perquè jo m'ho passo molt bé. Ens queda res, mig minut, de veritat. Per tant, sí que us demano brevetat en aquesta qüestió que sí que us volia plantejar com a estudiants de comunicació. Creieu, no només que el govern de Catalunya, també el govern de l'Estat espanyol i els governs europeus en general, estan plantejant bé les qüestions per explicar a la ciutadania les mesures que estan prenent?
No, s'està caient. No, és no, que... No. No, no, ja està, diguem-ho clar.